cert. Gràcies. Però, ah, no, perdona, que tinc la Marta, oi? Que ja estàvem pendents de la Marta. Si la tindríem o no la tindríem,
sí,
la tenim?
Sí, sí,
tenim la Marta, home, doncs i tant, si la... Si
Sant,
la
ha sentit entrar. En Santa Cana i s'ha posat el xip de Barça. Sí, i, escolta'm...
Aquí es desperta tothom, amb la Santa Cana. Marta Ramon, bona tarda, bon dia des dels Estats Units.
Bon dia a tothom!
No, sisplau. Brava, brava, brava. Hola, Marta! Com estàs?
Hola!
Visca Los Angeles!
Va bé, doncs,
acabada
va bé.
De llevar!
Déu-n'hi-do, la babueta. Endavant. Escolta, Marta Ramon, quina hora és aquí a Los Angeles ara?
Doncs espera't, perquè ara tinc el mòbil de l'hora vostra aquí davant i em faig
les 8, ja, no sé.
Són les 8 del matí.
Com ahir, sí. Com ahir, com hora, les 8. No, és que no sé com canvien de ciutat.
Ah, no, encara, no. Ahir m'he llevat a 8:15, sí. I són les 8.
A mitja hora estava dormint.
Imagina't, per aprofitar, per aprofitar el dia.
Ah, molt bé, molt bé.
Ah, no, ràpidament, explica'ns una mica l'agenda del Barça. Primer de tot, que ahir ja ho explicaves, però tots bé, ja és un record, un mal record, la gastroenteritis, ja tots bé i a punt.
Tots bé, tots a punt, ens diuen que no hi haurà cap problema perquè tots puguin disputar amb normalitat el partit contra l'Arsenal de la matinada de dimecres a dijous, que dimecres és demà, per tant, la matinada de demà a dijous.
Correcte.
Sí que és veritat que serà baixa Íñigo Martínez, encara no el veurem perquè continua arrossegant problemes de fascitis plantar, però vaja, que cap problema, tots sants, la normalitat ha tornat a la dinàmica del Barça i a l'hotel també estan molt tranquils.
Activitat d'avui de l'equip?
Doncs de moment tranquil·litat fins la tarda. Sabem que al matí, que és ara quan comença aquí al matí, faran sessions de vídeo i xerrades amb el cos tècnic i després a la tarda hi haurà entrenament a l'LA Coliseum, que serà l'última sessió abans del partit de demà. Mm-hmm. I sentirem Marc-André Ter Stegen, però el més important és que avui, el tu diràs, tindrem protagonista perquè entrevistarem Sergi Roberto, el primer capità del Barça.
No està malament, com a nom, jo crec que és un bon nom, efectivament el substitut de Sergi Busquets,
sí.
Com a primer capità del Barça. Mira, un reusenc.
És que estem a tot arreu.
Tampoc et passis.
Millors
llocs. Arreu potser és exagerat, no?
Raku i a Los Angeles.
Cada vegada que aparegui un reusenc, jo us aviso, no patiu.
No, tampoc cal.
No patiu. En tenim un d'universal, Gaudí, i amb aquest ja ens serveix per tot.
Això, això és veritat, això és veritat. Escolta'm, i Xavi no parla, Marta?
Xavi parla en aquesta gira, es va pactar que Xavi parlés en els postpartits.
Només.
Com que... Exacte, com que en aquest cas doncs s'ha suspès el primer partit, portem una setmana pràcticament aquí i encara no hem sentit l'entrenador, perquè es va decidir que es faria així, que a les prèvies parlaria un jugador i de moment encara no hem sentit l'entrenador.
Recordeu que demà aquest Barça-Arsenal, em pots dir l'hora o recorda l'hora, sisplau, Marta?
A 4:45 de la matinada, hora vostra, que ja serà dijous.
Per no, doncs o sigui, recordar que...
S'haurà d'allargar la nit o s'haurà de matinar molt?
Home, més matinar molt, no? Perquè entre setmana, allargar la nit, després arrossegues tota una jornada...
Però és estiu...
Ah, és com tu dius, aquí la reusenca segur que allarga.
Mira, l'altra.
Una mica de sexeo amb els amics.
Cada dia ens fem més grans,
també és veritat.
Ja no som el que...
Mal hora, en tot cas, és molt allà mig.
Sí,
Bassas
sí.
Ha arribat aquí arrossegant-se, però ara s'ha animat el tio. Ara podria fer 3 jornades.
Ja està veient les vacances.
Quedo fins al 7,
sí, absolutament. Veig ara animalíssim. No, anava a dir que recordeu que aquest partit el podreu seguir en directe. L'estrena del Barça a la pretemporada, aquesta gira pels Estats Units, la podreu seguir demà a partir de 4:45 de la matinada amb el Molló i companyia, amb el Barça en xancletes, i serà el primer dels 3 partits que podreu sentir a la sintonia de RAC1 i amb el clàssic a tocar, perquè és aquest cap de setmana, aquest Barça-Madrid, veurem com hi arriba el Barça, perquè no és la millor preparació la que ha pogut tenir l'equip blaugrana per afrontar aquest primer clàssic, encara que sigui amistós, però primer clàssic de la temporada. Marta, esmorzar ja o què, ara?
A veure, pas a pas, perquè com notes amb la meva veu, necessito uns passos, necessito relacionar-me a mi mateixa.
M'ha vingut la imatge de
ficar-me sota la dutxa, saps?
Saps aquells peresosos de Zootrópolis? Tu has vist la pel·lícula Zootrópolis? Suposo que sí, no?
Sí, sí. No l'he vista, però sé qui dius perquè hi ha molts nens.
Estaven molt a poc a poc.
En el canvi, pobres, estaven allà, doncs una mica mal.
Jo tinc un procés... Jo tinc un procés al matí, tinc un procés, i no és un procés ràpid.
És dièsel, la Marta.
D'acord.
La clau és l'optimisme, Marta.
D'acord.
Bueno, Marta Ramon, una abraçada forta. Demà parlem, d'acord?
Fins demà!
Som-hi! Amb la Marta Ramon des de Los Angeles, seguint l'activitat d'aquest Barça, d'aquesta gira americana del Barça, ens acostem a l'inici de la competició oficial el 12 d'agost. Ja sabeu, marcat aquest primer partit del Barça al camp del Getafe. Passes, ara sí.
Vinga, fins demà.
Cuida't molt.
Que vagi bé. Adéu,
5 adéu. Minuts sobre les 5, moment d'actualitzar-nos.
RAC 1 Notícies. Bàrbara Padilla.
Bona tarda. El Fons Monetari Internacional demana estabilitat política a Espanya perquè el PIB pugui continuar creixent aquest any. L'organisme eleva un punt la previsió de creixement del PIB espanyol aquest any, és a dir, fins al 2,5%, i manté la previsió del 2% de cara a l'any que ve. Els seus arguments són la solidesa dels serveis i el turisme a la campanya d'estiu. Això sí, demana estabilitat política per poder mantenir la previsió. Aquesta previsió de millora del PIB espanyol serà la més alta de les economies avançades i duplica la de l'eurozona, sobretot la de França i Alemanya. L'organisme també diu que els riscos per l'economia mundial van a la baixa. El govern hi veu tota la intenció a la decisió de la Fiscalia de reactivar les euroordres contra Carles Puigdemont. La portaveu Patrícia Plaja està convençuda que no és casualitat i que és la seva manera d'influir en les negociacions per la investidura, on l'independentisme serà clau.
És obvi que és el primer moviment de l'estat espanyol després dels resultats. No hi ha casualitats en aquests temes. Aquesta és la seva particular manera de voler influenciar en la negociació per la investidura d'un president espanyol. Ja n'estem acostumats i ja ho hem vist altres vegades, però no per això deixa de ser una absoluta vergonya i un insult a tota la ciutadania per l'ús d'estaments de l'estat contra l'independentisme.
Eleccions al marge. Avui el govern també ha aprovat que l'any que ve es commemori el centenari de la ràdio a Catalunya. Esperanza Aguirre critica la campanya electoral d'Alberto Núñez Feijóo contra Vox. Diu que el líder del PP es va equivocar dient que preferia el PSOE abans que l'ultradreta. L'expresidenta de la Comunitat de Madrid afegeix que el futur del PP passa per l'actual presidenta de la comunitat madrilenya, Isabel Díaz Ayuso. Ho ha dit en un col·loqui organitzat per The Objective.
Tenemos que cambiar la estrategia. Conservadores y hasta socialdemócratas.
Eso hay que hacerlo con otro líder al frente. Eso no lo puede hacer Núñez Feijóo. El futuro del centro-derecha en España pasa por una mujer, Isabel Díaz Ayuso.
No seré yo la que te lleve la contraria.
Aguirre també creu que Vox va cometre errors de manual, ha dit literalment, en la seva campanya. Ja s'ha restablert la circulació que tallava la línia 11 i la línia 2 de Rodalies. Es posa fi així a la prealerta Ferrocat. El tall afectava la circulació entre Massanet i Riells i Viabrea en els dos sentits per un atropellament a l'altura d'Hostalric. I l'Ajuntament d'Elx, al País Valencià, emprendrà accions legals contra el grup de música Smoking Souls per difondre injúries. Així ho ha anunciat avui el consistori. Diuen que han acusat falsament l'Ajuntament d'haver cancel·lat un concert seu al municipi. Segons el govern municipal, no existeix cap contracte amb el grup i afegeixen que no tenen intenció de censurar cap concert o espectacle a la llengua que sigui. Recordem que ahir el grup valencià va lamentar a Twitter que el PP i Vox havien anul·lat l'actuació. I ara els esports, amb Xavi Comelles.
Martin Braithwaite continua sense donar senyals de vida i l'Espanyol interpreta aquest silenci com una negativa per part del danès a jugar amb l'equip a segona i arreglar la seva situació. El director esportiu blanc i blau, Fran Garagarza, diu que el jugador no respon les trucades del club i que l'entitat està per sobre d'aquestes actituds. A més, el vestidor no veuria amb bons ulls la seva tornada. El dia en què també s'ha sortejat el calendari de la Lliga Femenina que començarà el cap de setmana del 9 i el 10 de setembre. El Barça s'estrenarà a casa contra el València i el Levante Les Planes rebrà l'Sporting de Huelva. El clàssic de la primera volta es jugarà el 19 de novembre al Johan i el de la segona el 24 de març a Madrid. En bàsquet, Albert Ventura marxa del Joventut de Badalona després de 13 temporades per incorporar-se al conjunt gallec Breogán. I a 8:45, Catalunya s'enfrontarà a Argentina amb motiu del centenari de la Federació Catalana de Bàsquet, el 9 Congost. I un últim apunt, la selecció espanyola masculina de waterpolo s'ha classificat per les semifinals del Mundial de Fukuoka en derrotar a França per 7-6, amb remuntada inclosa.
I el temps, s'escapen alguns ruixats entre el Gironès, el Pla de l'Estany i el Baix Empordà que a les properes hores aniran desapareixent. El vent anirà menys al vespre i al final del dia a ponent i al sud del país, però no pas la tramuntana al nord de l'Alt Empordà. Uns vents del nord que demà tendiran a desaparèixer. Serà un dia amb calor moderada que afluixarà la costa i el prelitoral central i a la Costa Daurada. Entre mig matí i el migdia pot aparèixer algun ruixat entre el Garraf, el Baix Llobregat Sud i el Barcelonès. A la tarda i al vespre n'hi haurà entre la selva, Osona i el Ripollès.
Versió estiu amb Xavi Rocamont.
Inicia la secció de ciència, una teràpia pionera que combat amb èxit el càncer de mieloma múltiple. L'equip d'investigació...
Donem suport a la investigació en biomedicina i salut perquè notícies com aquesta continuïn apareixent als informatius, donant esperança a milions de persones. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Forma't de franc en transformació digital amb EAE Business School Barcelona. 100% subvencionat per fons europeus. No perdis l'oportunitat d'impulsar la teva pima i millorar la competitivitat del teu projecte liderant des de dins el canvi digital. Places limitades. Apunta't ja a generaciondigitalEAE.com.
Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERN.
Rei, hi ha cuques a la cuina!
No t'amoïnis, tinc la solució. La meva mare fa servir un cop l'any laca insecticida Zoom, la del pot vermell a tot el seu xalet. És una laca insecticida que s'aplica als racons i sòcols.
De veritat?
I tant. Zoom en trobaràs en supermercats i drogueries. I adeu escarbats, aranyes i formigues. Zoom!
RAC més 1, podcast.
Vols saber-ho tot de la gent més coneguda? Vols descobrir com són quan s'apaguen els focus? RAC més 1 presenta Pròxima Parada, amb Eduard Buil.
Un espai d'entreteniment en què actrius, influencers, músics o dissenyadors ens descobreixen la seva faceta més íntima i desconeguda.
Entonces yo llamaba desde la iglesia y le decía, ¿has conservado el corto? No, no, había que destruirlo.
Un podcast pensat i dissenyat només per tu.
Estic molt còmode fent comèdia, que a més a més és el més difícil, com
t'agradaràs. Cada 15 dies tens una cita amb el teu espai personal de desconnexió. Pròxima Parada. De veritat, t'ho perdràs? RAC 1. Tots som
més
1. Amb la col·laboració de l'Agència Catalana de Turisme. RAC 1. No porta capa. Només té una tovallola i un banyador marcapaquet. L'únic superpoder que té és deixar l'apartament ple de sorra quan torna de la platja. No és un ocell, no és un avió. És... un xulopiscines, l'heroi que ningú necessita.
Perdona, però això d'heroi potser sona una mica pretensiós, no?
Però que no treballes a l'estiu.
Doncs sí, tens raó. Ara que ho dius, una mica heroi sí que sóc, eh?
Cada vespre de 7 a 9 en Marc Bala té una nova missió. Obrir cada tarda els apartaments Hawaii. Només els millors transistors. RAC 1. Tots som 1. RAC 1. Aquest estiu arriba a RAC 1 La Clandestina, amb Mireia Ardèvol.
L'estiu és per fer el gamberro, i això és el que farem.
La particular inclinació de la persona homosexual...
Ara què estàs fent de papa?
El lavabo Circ de Salou. Que el llum funcioni amb temporitzador. Fer de gema mangual per tot el lavabo.
He portat un petit aparell que fa sorollets com si estigués Jordi Basté. Escopets a la taula.
Sí.
Pop, pop.
Aquest estiu, de dilluns a divendres, de 9:15 a 10:15, La Clandestina, amb Mireia Ardèvol.
I ara el millor que podeu fer és anar a lligar.
RAC 1. Tots som 1. Així sona l'estiu RAC 1.
És estiu, ja està sonant la tieta. Ven en vacances, et tranquis a sota el sol. És estiuet, la ràdio a la barqueta, que cada dia hauria de ser juliol.
Tots som 1.
Mira, un minut i serà un quart de 6, les 17:14. Sí, senyor, sí, senyor. Anem als clàssics del versió estiu, és a dir, anem a saludar en Pep Prieto. Pep, bona tarda.
Bona tarda.
Hola,
Pep! Quina manera més subtil de dir-me vell, els clàssics.
I ja hi som, ja hi som. És que tu...
comencem
tot bé. Tot t'ho portes malament, sempre. Al mal cantó de la vida.
Sí?
Clar, mira tantes senyes el que té.
És una altra història.
Que vas amb el cap sermotat.
No, és la manera de mirar-les. Potser les pots mirar amb il·lusió, amb optimisme, amb ganes d'afrontar la vida. També existeix aquesta manera.
Quan era jove en feia això, ara ja no fa.
Ara és amb odi. Bueno, com estàs?
Bé.
Estàs igual, eh? No canvies.
Sí, és el que té a fer-se bé abans d'hora, que després sembla que no canvis.
No canvies. Tot té una mala veu, és com tot té una mala...
Les canes tenen això.
És increïble, això. A veure, primer de tot, com es presenta l'estiu en quant a sèries? Com tenim fato o no tenim fato?
A veure, ja cosetes, sí, home, sempre hi ha coses. Sempre hi ha coses. És veritat que és un any sense grans títols, perquè...
Gràcies, Pep, fins aquí la secció.
Ja m'acabem, gràcies per la invitació. No, a veure, hi ha cosetes interessants i... Mira, per exemple, avui porto dues sèries interessantíssimes de Filmin, però fixa't, Filmin, les plataformes aquestes tipus Netflix, aquestes de l'algoritme més agressiu, és un any estrany, és un any estrany. Segur que hi haurà alguna tapada, sempre n'hi ha alguna, hi ha sèries que són típiques d'estiu i que...
El ritme de Filmin, algun dia ens haurem d'aturar, perquè
sí,
estan en una forma Filmin que, de fet, jo crec que hem viscut l'any del sorpasso aquest any entre HBO i Netflix, pot ser? No, perdona, entre... l'altre, carai.
Apple...
Amazon.
Amazon està al capdavant.
Que li ha passat al davant a Netflix, sí. Però és que Filmin, que no arribarà mai, evidentment, a fer això, però és que aquí, a nivell Catalunya, jo crec que, i a nivell espanyol, jo crec que Filmin està guanyant adeptes cada
completament,
mes de manera bestial.
És el que té, tenir cura del que estrenes, comprar producte interessantíssim, i després, això que deies abans de les estrenes, jo crec que un símptoma de que serà un estiu curiós és que una de les sèries més esperades no és una estrena, sinó una segona temporada, que és The Beer, la sèrie sobre el restaurant.
Aquesta m'interessa molt. Mm.
Ho sé.
Quan és,
parlarem.
Això?
Això serà el 14 d'agost, si no recordo malament.
Ah, això ho tenim a tocar,
doncs. Ho tenim a tocar, però veus, una segona temporada acaba sent el lloc on tothom vol anar, no?
Sí.
Es demostra que a nivell de nova estrena, de nova marca, doncs, home, estem en un moment potser no tan espectacular com altres estius.
I no sé si està afectant, perdona, Xavi, la vaga de guionistes a Hollywood, que
comença
potser...
Comença a afectar, per exemple, en promocions, comença a afectar en presència a festivals, s'ha sabut, per exemple, que avui a Venècia no podran comptar amb segons qui, llavors, però afectarà més endavant. Ja veuràs final d'any i principis del que ve. Començarem a notar-ho, perquè hi ha molts rodats que s'han hagut de paralitzar, altres que han tirat endavant doncs, sense el guió revisat, segurament. En algunes plataformes això no es notarà. A Netflix, per exemple, no passarà res, si no hi ha una revisió de guió, perquè total no ho fan mai. Però...
El genoll, la primera...
Sí, però
vull dir que, aleshores, plataformes com Filmin, que tenen moltes coses europees, per exemple, no tant d'americà,
jo crec que, potser... I que estrenen coses no necessàriament actuals, i les tracten amb la mateixa envergadura, diguéssim, això també es notarà. És a dir, que ha fet una aposta per tractar totes les sèries per igual, no tant aquella cosa fagocitant de l'algoritme cada divendres, correm, que l'hem de veure, jo crec que aquests seran els grans beneficiats del moment del buit de producció nova. Però això, a veure fins quan s'allarga. Jo crec que Hollywood comença a tremolar amb això. Són els que més notaran l'absència de producte fet de cara a un any. Recordem que grans sèries que es vindran a estrenar l'any que ve, com Stranger Things, que és aquesta sèrie en què serà com Boyhood, que
encara hi ha d'haver
tindran 75 anys els personatges encara...
Encara hi ha d'haver una nova temporada.
Sí, sí, sí. I aquesta, per exemple, que ha acabat pausada, però la vaga. Llavors aquesta, ja et dic, l'Eleven serà més gran que jo quan arribi.
Sí, sí. Jo em vaig aturar, crec, que la tercera temporada potser ja vaig dir que...
No, jo sóc fan, de la sèrie, jo vull veure com continua. També és veritat que no seria necessari fer una transmissió en directe de l'ascensió a la tercera edat dels protagonistes, però crec que aquesta vaga repercutirà. Si ja fins ara hi havia segones temporades que arribaven molt més tard del que jo crec que és humanament desitjable, perquè hi ha un canvi de tendència, l'espectador desconnecta, ara amb aquesta vaga hi haurà un punt d'inflexió important.
Però no ens quedarem sense, no? És que...
Sense,
hola,
no?
Hola, Laia, és que m'estava pujant molt l'ansietat. M'he hagut de prendre...
No, has tranquil·litzat, dona, vull dir que
sí,
no...
m'he pres una valeriana perquè, o sigui, tindrem contingut, no?
Sempre hi ha contingut per mirar.
Vale, i sobretot per adormir-nos. Jo sempre m'adormo mirant la sèrie.
Si necessites contingut per adormir-te, et puc fer una llista. De fet, és més llarga la llista de coproducte per adormir-te que per...
Pau, Xavi, o sigui, m'encanta aquesta secció, eh?
Però aquesta t'agrada, no?
Aquesta m'encanta.
Hi ha una altra opció que és sortir al carrer també de tant en tant, eh, Laia? Vull dir que també pots sortir del mòbil, pots sortir de la tauleta i buscar activitats.
Agafar un llibre.
Però si tot això ja surt a les sèries, per què?
Ah, també té raó.
Per què has llegit un llibre si ja hi ha la sèrie o la pel·lícula?
No, em sembla sensacional. Endavant amb la vida.
M'encanta aquest home.
Endavant amb la teva vida, doncs. Escolta, mira, justament començarem el repàs de les estrenes a Filmin, amb aquesta.
Jeg interessert i boliglån. Da var det
Julie Alm, 29 år. Sivilstatus, single.
Estan parlant noruec, per cert, és una dada.
No calia.
És una dada, sí.
Ho hem notat, en l'accent. Ho havíem
vist perfectament.
Sí, sí, no, era gent de Girona, un mal dia, diguéssim. Llavors, això és The Architect, efectivament, una sèrie que ha arribat avui a Filmin, que venia avalada per un premi al Festival de Berlín i que ja es presentava, o sigui, més o menys, si estàs pendent d'estrenes ja es veia que havia de ser de les interessants. Però és que és més que això. És una sèrie extraordinària que jo la recomano moltíssim a tothom per diferents motius. Una, d'entrada, és una qüestió tècnica, que és la durada. Són 4 episodis de 20 minuts.
Ens agrada.
És a dir, no arriba ni a la meitat d'Oppenheimer.
I ja està.
Ja està, s'acaba, sí, sí, s'acaba.
Però és temporada única i haurà segona temporada?
D'això ho desconec, perquè de moment no he vist enlloc confirmació de que continués, o si és minissèrie.
Per tant, en total, hora i 20,
hora i 20 minuts i s'acaba. És a dir...
I no podria haver estat una pel·li?
A veure, t'he de dir que l'estructura episòdica li senta bé. No sempre passa, eh? Hi ha vegades que no se li escau, que hi ha sèries que notes que podrien haver estat... Mira, les de Marvel, sempre que us en rigueu de mi...
No, home, no.
Serien millors pel·lícules, sí, serien millors pel·lícules que, millor, que sèries. Jo sempre ho he defensat, això. És veritat que en aquest cas li queda bé, perquè té aquest format com breu, com ràpid, i és una sèrie, i continuo amb les virtuts que té, que parla d'un tema molt d'actualitat, que és l'accés a l'habitatge, des d'una perspectiva molt innovadora. Jo crec que no havia vist mai una sèrie que ho tractés des d'aquesta perspectiva, i a més, el fet, et pot semblar que el fet de ser una producció noruega, amb actors que no coneixes i que té un to fred i distòpic, perquè se situa en un futur proper, on hi ha una crisi de massificació d'habitatges al centre de les grans capitals, i la gent no sap on construir. Crec que això, veurat et pugui semblar ciència-ficció, en realitat la sèrie et dona una pantofada, perquè t'està parlant del present, t'està parlant de casa teva, no? Sí. Del fet de que acabarem vivint sota terra. Què és del que parla aquesta sèrie? És la sèrie va d'un arquitecte que no troba feina i, per tant, acaba fent de becària en un despatx d'arquitectes, que té la pensada de, com que ella no ha trobat pis al centre d'Oslo, decideix anar-se'n a viure en un aparcament, on un vigilant d'aparcament ha construït com una mena de biombos i uns llençols perquè la gent pugui viure allà, la gent que no es pot permetre un pis a la superfície, i té la idea de sistematitzar això, és a dir, ofereix el despatx, convertir el parc d'habitatge d'Oslo en subterrani. Uf. Llavors, a partir d'aquí, la sèrie el que fa és una comèdia negra, i dic, quan dic negra és molt negra. Té un sentit d'humor d'aquells que no sap si riure o plorar, però té, a més té com sortides de to. Hi ha un moment, per exemple, sense revelar el motiu, és que la protagonista es posa a cantar, que ho he trobat sensacional. Llavors és una sèrie que aconsegueix això tan estrany d'interlocutar amb tu. Ho estàs mirant i dius, sí, sí, és que acabarem així. I aquesta sensació constant de que et reconeixes en el conflicte que planteja és el que va acabar elevant molt per sobre de la mitjana. Insisteixo que la durada és un tema. La idea de sentar-se a veure una sèrie sencera és dona una satisfacció infinita, no és allò de... Ai, m'he d'esperar la vuitena temporada l'any que ve.
Sí, no, re, però realment, jo tampoc m'explico el per què fer 4 episodis de 20 minuts...
Passa molt ara, eh? Hi ha aquella sèrie del Nick Hornby, del Stephen Frears, aquella d'HBO que es diu State of the Union, que són converses d'una parella en crisi, que duren 10 minuts els episodis. Mm-hmm. Són 10 episodis de 10 minuts.
No, home, i la de Movistar, com es diu? La de Movistar...
Avui m'estàs fent concurs, sí. Quina,
a veure. Part, no em surten ni els noms del repartiment, ni em surt...
Quin gran homenatge a Memento que estàs fent.
Però també són capítols de 10-12 minuts, vull dir que és una sèrie de Movistar, no es pot ser recent.
A veure, Xavier Rocamora, pots anar a casa?
No, que sí, ara hi vaig a recalar
la sèrie. Antidisturbios, no.
No, posa sèrie 10 minuts
la Movistar. La xica del tambor, no.
No, això...
No passa res.
Estan parlant de la sèrie de Raúl Cimas.
Aquesta.
Aquesta. Con la otra chica que es como de vida así rutinaria de una pareja.
Aquesta.
Sí, que salimos.
Poquita fe. Aquesta.
I per això és curta, perquè és la vida rutinària d'una parella, tampoc hi ha més explicat.
Ah, això mateix.
Però és veritat que és un estil de sèrie aquest, que jo sóc superfan, és a dir, jo els capítols de 20 minuts m'agraden molt. A veure, hi ha necessitats i necessitats, hi ha sèries que li senta bé el capítol d'una hora. Per exemple, a mi Succession, si hagués durat menys d'una hora els episodis, em hagués deprimit, perquè jo volia més cada vegada.
Sí.
Però hi ha sèries que ho senta bé també perquè el tipus que ho fita que planteja ja dona peu a la píndola, no? Que és el que passa amb The Architect. Els episodis duren 20 minuts, però passen moltes coses, que això també té molt mèrit.
Doncs primera estrena comentada, que és aquesta de The Architect, la podreu trobar a Filmin. De fet, ja la podeu trobar a Filmin.
Sí,
4
sí.
Episodis, 20 minutets, cosa curta, doncs, en menys d'una tarda i ja t'ho has ventilat. Anem a la segona.
Pissar. År 2001 har du to ting å velge mellom. Idrett eller kriminalitet.
Avui, com podeu veure, el tema lingüístic, bé,
Sí, tot? Molt bé.
Ens quedem a Noruega, i és curiós això, que coincideixin dues grans sèries en emissió, provinents de Noruega, i també a Filmin. perquè veieu que fins aquí punt allò que us deia de les estrenes. Això és Kids in Crime. Això, a veure, això no està tan bé com The Architect, perquè té d'entrada un problema. Hi ha un tipus de sèrie que quan ho estàs mirant et recorden milions de coses. Mm-hmm. Kids in Crime és la història d'un nano, un adolescent, que apuntava jugador de futbol estrella, té un incident que l'aparta del món del futbol, i com es diu el pròleg, el pròleg hi ha un moment que diu Noruega pot ser dues coses, esportista o delinqüent. Cosa que m'ho he trobat simpàtic, perquè pensava que es podia aplicar a la meva infantesa. Llavors, no és veritat.
Allà si vas optar per esportista.
No. No, però a Kids in Crime el que fa és mostrar com aquest nano, que té un futur incert, uns pares que se l'estimen, però també una mica el volen espavilar, però no saben com, reprèn l'amistat amb un company d'institut que és el típic narcotraficant. Tots hem tingut un amic narcotraficant.
Sí, narcotraficant.
Era una possibilitat professional que estava allà, sempre era allà. Sí, no? Sí, sí. Alguns apostaven per una cosa, per un altre tipus d'addicció, que eren les pel·lícules i les sèries. Però, en tot cas, hi havia l'amic Scarface allà. Llavors, aquesta sèrie va de com aquest nano esportista, però vingut a menys per culpa de la lesió i per culpa de la sensació de no futur, acaba embolicant-se en la vida obscura i més hedonista d'aquest narcotraficant de barri. Què passa? Que mentre la mires, hi ha una cosa a la que no pots deixar de pensar, que és Trainspotting.
Ah,
de fet,
oh,
estèticament s'hi sembla moltíssim. Sabeu allò que fa Trainspotting, de la veu en off,
sí,
que para la imatge, que fa gags a partir de moments d'impactes violents? Tot això està en aquesta sèrie.
Però si ho fan bé, això
no,
és
a veure,
bé, no?
És divertida. És veritat que generacionalment no és de ser curiós que 20 i pico d'anys després trobem un producte gairebé idèntic i que continuï interlocutant amb una generació, que és el que aconsegueix aquesta sèrie. Kids in Crime, a més, té com un humor soterrat, no? Que és el que feia Trainspotting també, que era capaç d'explicar-te escenes terrorífiques com aquella del nadó que va pel sostre, que encara l'assumiu,
sí,
i moments divertidíssims que emanen justament d'aquesta cosa.
La del lavabo també...
Sí, a mi, jo he de dir que de Trainspotting, sense fer grans spoilers, l'escena que més em diverteix és la de la cervesa tirant enrere en un bar del Robert Carver, que és una escena molt dura, no, fons, però a mi em va fer un riure infinit. Llavors, aquí passa això. Hi ha moments que rius però no plorar, diguem, no? Però està molt ben trobat que, bé, ve explicar-te que els conflictes d'una generació continuen sent els mateixos. Que això està ben trobat, i a més són 10 episodis en aquesta, però també de 20 minuts. Llavors, vinga, no t'hi avorreixes gens, perquè té un ritme així com molt dinàmic, molt canyero, molta música. Llavors, a veure, si us agraden aquest tipus de sèries...
Ens agraden.
Doncs, de cap. Kids in Crime, de cap.
També estrenada, eh? Ja
sí, aquesta ja està estrenada, ja porta uns dies i ja la trobeu a Filmin.
Doncs, The Architect, Kids in Crime, totes dues a Filmin, i ara anem a estrenes futures. Aquest divendres arriba això.
Trepidant, eh? Sí, sí. Molt explicativa, la veu
sí,
en off.
Sí.
Això és el driver de Good Omens, o Bons Presagis.
Un moment, a veure. Dormi.
Ara canta. Something's
up. Up. Ara sí, home. Ara sí, força més explicatiu, això.
Sí, però, vaja, spoilers.
Però acabo de rematar-ho, sisplau.
Això és Good Omens, sí. Bons Presagis, una sèrie que adapta els famosos llibres de Neil Gaiman i Terry Pratchett, que són de culte, que semblaven inadaptables, però Amazon es va treure de sota la taula aquesta sèrie que alguns que coneixem l'obra van pensar ai, 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 i no. Sobretot, a veure, m'explico. Això és una comèdia fantàstica, si se la pot resumir d'alguna manera, tot i que és bastant inclassificable, que tracta de l'amistat o a conveniència, amistat, entre un àngel i un dimoni, que es veuen com abocats a haver de col·laborar junts per evitar que el món s'acabi abans d'hora. Llavors, podria resumir així, eh? Hi ha més matisos, però prefereixo no entrar tan a fons. Llavors, la primera temporada es va estar el 2019, i va ser un èxit, és a dir, sobretot pels seus dos actors protagonistes, que són el Michael Sheen i el David Tennant, que estan extraordinaris, els dos. Què passa? Que, com allò que ho dèiem abans, hi ha un tipus de sèrie que triga molt a produir-se per agenda dels actors, per dificultat, per una pandèmia al mig. Llavors,
em sembla recordar
alguna cosa. Sí, em sembla recordar alguna cosa. Llavors, 4 anys després arriba aquesta segona temporada, a veure si aconsegueix retenir el seu públic, però que té la virtut de que expandeix un univers que realment és una sèrie molt difícil de classificar. I això és el que crec que la distingeix, no? A part de la gran feina del seu repartiment, els efectes visuals, té uns secundaris de luxe, i surt el John Hamm, el Don Draper, sí, i surt, per exemple, no? Un paper divertidíssim, a Miranda Richardson. Llavors, és una sèrie que té... sempre he pensat que és molt difícil que la comèdia fantàstica atrapi, però com que ha fet aquesta aposta per atraure grans noms, doncs, en aquest cas, ho ha aconseguit. I és una sèrie que jo crec que a l'estrenar a l'estiu, quan hi ha una oferta, diguéssim, discutible en el gènere, pot fer un forat. Per tant, us la recomano.
Doncs fins aquí les estrenes, aquesta és la tercera a
Algun
Amazon.
En català? No em portes cap en català?
Ah, mira,
bé, de fet, Good Omens estarà en català,
Però què dius?
Teòricament, i The Architect no m'he fixat si hi havia subtítols en català. Majoritàriament a Filmin sol haver-hi subtítols en català.
I el detectiu Conan, el 27 de juliol, el detectiu Conan i la núvia de Halloween, als cinemes.
Veus què et sembla? Doncs tenim un 3-1 aquí, però això és cinema. Això, sí, cinema. Això ja en parlarem, vull dir, això ja en parlarem aquest dijous, amb el mateix Pep Prieto. De fet, podries venir tu a parlar de cinema, no?, que s'estiu també, que...
Sí, sí, no, sí, sí,
fantàstic, fantàstic. Doncs va, tres estrenes, deia, totes tres revisades, dues ja les podeu veure a Filmin, l'altra, la tercera, aquesta de Good Omens, a partir de divendres a Amazon Prime. Dues perles més, dues boles extra.
Sí, perquè aquest any farem, retindrem una aposta de l'any passat, que era allò de...
Farem un clàssic, el que he vingut a fer.
Un clàssic, com jo, un clàssic.
Sí.
Val? Un model antic però encara funcional.
Sí.
I una sèrie que no esteu mirant. Això és l'excusa per parlar de coses que s'han estrenat i que no les veus ni al top 10 de les plataformes ni ningú te'n parla. Llavors intentarem descobrir sèries més modernes que potser havíeu de parar més atenció i que de fet començarem per aquí.
Doncs mira, va, comencem amb les sèries que no estem mirant prou o que no hi estem posant prou atenció. Repeat after me.
Mother, your love binds us together as one family. Avui, com que estem molt internacionals, anem a Austràlia.
A veure com la vens, aquesta, perquè t'he de dir que, sabent que em parlaries d'aquesta sèrie, i que ja estava...
The Clearing, es diu.
Estudia Clearing, això, que es pot veure ja a Disney, no? Disney Plus.
Disney Plus.
Doncs t'he de dir que me l'he posada davant de la tele, a punt de donar play, fins a quatre vegades, però les quatre vegades he comès l'errada de llegir la sinopsi, una, dues, tres, quatre, he vist, a més, la fotografia que ens posen perquè tu entris allò en predisposició a veure la sèrie, i no m'ha... És que no m'ha tret per res.
Per què no?
Ara a veure com me la vens tu. Depèn de com me la venguis, doncs et diré...
A veure, va, faig el llistat de virtuts de la sèrie. Aquesta és una sèrie australiana, que per cert, se li para poca atenció a la producció que ve d'Austràlia, sí. I comencen a tenir sèries extraordinàries. Secret City, que és a Netflix, per exemple, The Newsreader, que és a Filmin, són sèries, totes elles, molt ben fetes i molt recomanables. The Clearing és una sèrie que segurament el gran problema que ha tingut és estrenar-se a Disney Plus, perdoneu que posi l'accent, perquè és que em fa molta gràcia dir Plus, tota la vida diguem Plus.
Plus,
com ho deies, Canal Plus, tu?
Jo li deia Canal Plus.
Ah, d'acord.
I de fet diferencio Movistar Plus amb Disney Plus, perquè penso que és d'aquí, sí. Saps? Doncs s'ha de dir això. Plus, però vaja. Doncs... Però no és el debat, en qualsevol
exacte.
Cas. Exacte,
aquesta és una sèrie que, bé, potser estrenada a Netflix o Boca Aurelia hagués anat... A vegades ja passa això, que hi ha plataformes que tenen més capacitat de generar atenció. Aquesta és una sèrie sobre... que es basa en fets reals, sobre una secta real.
M'encanta.
Ja està,
home,
ja
no t'agrada això? No sé.
Ostres, problema.
Basada en fets reals, sectes.
A mi el que em preocupa és que la paraula secta l'ha fet saltar.
Clar,
ho has vist o no? Ha fet un salt,
problema. A mi, al contrari, a mi el que em fa és em tira enrere. Dir, ostres, tu ara problemes i desgràcies, i ara a veure què li passa a aquella...
No,
ara,
però tu veus allò i dius, hòstia, jo estic molt millor que aquesta gent, per sort. Saps?
Ah, quin consol, això, no?
Mira, per mi sí, perdona, eh? Molt maco,
Ana Priscila. Oppenheimer, deu haver dit, buah, que estava molt millor aquella època.
No l'he vist encara, Oppenheimer.
Però a veure, va, virtuts d'aquesta sèrie.
Mira, un altre problema que va tenir aquesta sèrie,
sí.
Que hagués sigut una virtut si els de Disney Plus no fossin tan miops amb algunes coses. Es va estrenar al mateix moment que aquella sèrie documental espanyola que es diu 548 dies captada per una secta.
Ja l'he vist, sí.
Que és fantàstic, per cert, i es recomana poc, però és fantàstic. No et va agradar, veig? No.
Està bé, l'únic que em sembla que estan molt... que les entrevistes...
Estan dirigides.
Estan molt dirigides, sí. Els hem fet molt de coaching.
A mi el que m'agrada és el punt de vista, perquè no és un true crime convencional, no. Sinó que ho enfoquen des del punt de vista de la família, cosa que no és tan fàcil de veure en un true crime, no?
I està molt bé la història, però em va fallar una miqueta que a vegades semblava que diguessin el que els feien dir en algun moment. No sé si se m'entén.
Sí, no, sí. O sigui, no és una secta del teu gust, aquesta.
No! Ara em fas quedar fatal.
No, home, no, que si ja saps com sóc. No, llavors, The Clearing potser és un perfecte complement amb el documental, perquè de fet té alguns punts de contacte. A veure, és la història d'una noia que havia estat captada per una secta que al lloc on viu d'Austràlia desapareix una nena i ella havia ajudat aquesta secta a fer desaparèixer nenes, misteriosament, del poble, que aquesta família, es diu The Family, aquesta secta, llavors acollia com a propis. Val? O sigui, era una secta que es dedicava a captar fills. Què passa? Que la noia, que va trigar molt de temps a sortir d'aquest paraigua emocional i sectari, doncs comença a pensar que la secta no ha deixat mai les seves activitats, malgrat que en el seu dia les autoritats van ser-ne conscients i van tallar baixeta. No? Què té aquesta sèrie? Estic d'acord, mira, donem la raó, que és una cosa que no m'agrada, però...
No, però un dia cada 4 anys està bé. També,
és a dir, tu la comences, i és veritat que és una sèrie molt descriptiva d'entrada, planteja un enigma al principi, que és la desaparició d'una nena, però a diferència d'altres sèries, que ja comencen allà en el gra, no? I apareix un detectiu que pren nota de qualsevol tonteria que veu, o apareix un personatge dient obvietats com creo que venia a desaparecer en este punto.
No fotis.
Coses d'aquestes. Llavors, aquí el que fan és obrir el ventall, diguéssim, i enfoquen molts personatges. I primer entren molt a la psicologia dels personatges. Si superes aquest estat inicial...
Que quants capítols són, això?
Són 8.
No, dic el passar aquest primer...
Un capítol.
Un capítol.
A partir del segon, que entra en una trama més policíaca, jo crec que té més capacitat d'enganxar-te. Jo vaig acabar enganxat, vaja, no podíem esperar, diguéssim. De fet, saps el típic de les parelles que estàs al capítol 7 i falta un capítol i falta una setmana i dius, m'esperaràs, no?
I algú no t'espera?
No, ens vam esperar mútuament, però va ser un esforç titànic.
Però llavors, quan arribes a
casa... Quan passa això, és que la sèrie t'enganxa.
Has fet alguna vegada això de dir, no, t'espero, carinyo, però aleshores tu l'has vist, no has dit res,
no,
i el dia...
No, ho fem mai. No, amb el gat ho he fet, però el gat
no compta.
T'esperaré, de veritat. No, doncs és això. Jo crec que una sèrie, quan aconsegueix, quan l'estructura per setmana, perquè clar, ara Disney Plus ho fa molt, estrenar un capítol per setmana, doncs jo tenia certa ansietat per saber com acabava la cosa. A més, està plena de girs, té 3 o 4 girs molt ben col·locats, que dius, un moment, com que aquest personatge no és fill d'aquest? No? Coses d'aquestes.
Sí.
Llavors, jo la recomano moltíssim. I a part que té al capdavant dues grans actrius, la Teresa Palmer, que alguns ja la deuen conèixer perquè ha fet molt de Hollywood, i sobretot la Miranda Otto, que és una actriu del Senyor dels Anells, que fa de líder de la secta, que està meravellosa. De veritat, fa por. Cada cop que surt, tu et tenses. Penses, no me la vull trobar a la vida, aquesta senyora.
D'acord, doncs The Clearing. Disney Plus també, evidentment, està disponible, perquè no és ara, sinó que ja fa...
Es va estrenar fa unes mes o dos, només.
Vale, perfecte. Sí, que... Anem al clàssic. Hey baby, I hear the blues are calling. Tossed
salads and scrambled eggs. Mercy. A veure, havia de començar l'estiu recomanant un clàssic relacionat amb la ràdio.
Sí,
i aquest és un clàssic relacionat amb la ràdio. Això és Frasier, que és una sèrie que, com sabeu, és aquestes sèries que tothom, quan parles de les comèdies preferides, tal, tothom la cita, però la frase de seguida és a veure si alguna plataforma la recupera. Segur que ho heu sentit alguna vegada.
Sí.
Eh? Llavors, afortunadament, això va acabar passant. Quan va obrir Sky Showtime, va ser un dels grans anuncis que va fer, també va anunciar Twin Peaks i altres coses, però aquesta era l'oportunitat per veure-ho a més amb una bona qualitat, en versió original, amb subtítols i tot, en aquesta plataforma que és una plataforma que és curiós, que se'n parla poc, però que és també molt funcional.
Però és penja d'alguna altra plataforma?
És Paramount Universal.
Però vull dir que és pròpia. Vull dir
és
que
pròpia, és pròpia.
No és com aquelles que entres, per exemple, a Prime i hi ha després 4 altres
que has de pagar
opcions.
Part, no? No, aquesta, no. Que per cert, aquestes plataformes d'Amazon un dia valdria la pena parlar-ne, perquè hi ha coses absolutament delirants.
I si fossin gratuïtes encara més, però és clar, és que al final és impossible.
No gratuïtes, si anessin incloses dins del que ja es paga.
Vull dir gratuïtes dins del pack de Prime, és a dir, però com que no és el cas...
No, Sky Showtime és una plataforma que aglutina els continguts de Paramount Universal i, per tant, tenen moltes franquícies pròpies aquestes productores, tenen tot Indiana Jones, tot Mission Impossible, tot Star Trek. Mira, el Star Trek és una cosa, ja sé que és molt nerd, això que diré, però és la manera de veure-ho bé, perquè és que està tot desperdigat, diguéssim. A més, Netflix té les seves, Amazon té les seves, però en canvi aquí hi ha les clàssiques, la sèrie clàssica, les pel·lícules clàssiques, les noves. Llavors és una gran manera de fer un viatge per les grans franquícies de la història del cinema. En sèries, home, a veure, tenen Yellowstone, que és del Kevin Costner, que jo sóc superfan, i que és com un Dallas ranchero, que és... Com
un Dallas ranchero.
Bueno, és un western, és com si Dallas i Silverado s'unissin, diguem-ho així. I és una sèrie que m'encanta, a més té dos spin-offs, un amb el Harrison Ford i l'altre amb el Sam Elliott. Tenen Tulsa King, que és una sèrie de l'Stallone que la veritat és que és tipus Guy Ritchie, que a mi m'està agradant moltíssim, no he acabat encara. I Frasier era la gran aposta de clàssics que ells han recuperat. Llavors, què té Frasier? Ja entrem en matèria. A banda del tema ràdio, perquè recordem, és la història d'un psiquiatre que fa un programa de ràdio que tracta els oients d'una manera que aquí no ens ho podríem permetre mai. Un dia ho podríem provar.
No, jo crec que no.
I que es veu obligat de cop i volta a viure amb el seu pare, que és un policia retirat, l'enyorat John Mahoney, que va morir i que era un actor fantàstic i meravellós, i té un germà que es diu Niles, que és una de les grans troballes de la televisió de tots els temps. I aquesta sèrie, bé, a vegades sempre la gent cita cita Seinfeld, que efectivament és una gran sèrie, cita Friends, que efectivament és una gran sèrie, però aquesta per mi és l'altra pota de la comèdia comèdia moderna, és una sèrie d'un enginy, d'uns diàlegs, d'unes situacions, amb uns personatges, perquè no n'hi ha ni un sol secundari que no estigui bé. És que això és un mèrit, perquè va ser com a vegades hi ha un secundari que és molt cliché, i en canvi aquí no, tots els personatges tenen relat propi, tenen els seus moments de glòria, és fantàstica. I llavors hi ha el Kelsey Grammer, que és el protagonista. Recordem que això és un spin-off de Cheers, que això es diu poc.
És que estàs pensant venir de Cheers,
sí,
no?
Sí, el Fraser és un personatge de Cheers, sí. Però vaja, jo, ja, potser algun pureta ara em mira un misil terrà i de la ràdio, però jo crec que és millor que Cheers, Fraser. És a dir, és una sèrie que puja un graó del tipus de sitcom, com que consti que jo de Cheers era mega fan, eh?
Sí, sí, sí,
però és veritat que és un altre nivell. Llavors la recomano moltíssim perquè la teniu allà ordenadeta i bé, que això passa molt amb les plataformes. Sí que hem aconseguit trobar clàssics, però és veritat que en molts casos o
per no és això per recuperar-les. Clar, jo Seinfeld sí que l'he recuperat fa un temps, Fraser sí. L'hauria de repescar perquè ara la
doncs,
tinc,
doncs creu-me que funciona com el primer dia com un tro. I de fet li passa una cosa que li passa a les grans sèries còmiques, que hi ha un punt d'irreverència que ho veus avançat al seu temps perquè ara ja no ho farien. És a dir, és veritat que les sèries còmiques s'han tornat conservadores i una mica timidotes, políticament correctes. Aquesta va, fi com un tro. No talla un pèl amb res. Llavors, doncs, la recomano moltíssim i si he de dedicar... A més, els estius van bé per això, quan t'has de posar el dia de sèrie.
Sí,
doncs...
sí, sí, perquè no
Fraser, tu, Fraser.
Potser perquè no hi ha prou estrenes o no
tantes. Són moltes temporades, altres, això sí, però són 20 minuts, per tant...
Quantes escolta. Temporades són?
Ostres, això no ho recordo. 9, pot ser? 8 o 9?
9 temporades, sí, sí. Déu-n'hi-do. Sí, sí, sí. Doncs aquesta és la recomanació del clàssic del dia, Fraser, que podeu trobar, on has dit? Perquè no m'hi
cal. Sky Showtime, que és un nom estrany de dir, eh? Sky Showtime.
Una gran estrena d'ahir, no n'has dit res? La quarta temporada del Paradís de les Senyores als sobretaules de TV3?
Ostres, tu, està reivindicatiu avui, clar, és el nostre doblador català,
sí,
i clar, i ell ens va, doncs, clar, defensant la seva feina, al final ho entenc.
Una sèrie d'amors i esperances d'unes senyores de Milà entre els anys 50 i 60. Aquesta a 3 quarts menys 5 minuts, de 4 cada tarda a TV3.
Aquesta... Ai, doncs mira, miraré Fraser.
Sí, clar. Tu TV3 m'hi passes,
de la senyora, no? Sí, sí que vas a... Sí, home, les miro. Fins i tot... No, miro molt. Passa que és veritat que jo els estius em van bé per fer maratons, diguem.
I no estic aprofitant. És la millor manera, TV3, evidentment, de fer maratons. Vull dir que...
A veure, maratons de programació les pots fer, però...
Sí, no, vull dir les sèries, clar. Perquè sí. No sé fins a quin punt les pengen les sèries després a...
No, pengen coses.
A TV3 a la tarda, sí.
Pengen coses, sí, sí. I, de fet, el canal 9X3 ha fet una aposta per recuperar sèries com el Parker Lewis i que són coses...
Ah, ostres, avui ho deies.
Sí, ho llegíem a Twitter, que han retrobat el doblatge en català de l'imperdible Parker Lewis perquè s'havia perdut i hi havia algú, ara no recordo el nom, ja em disculpareu, que ho tenia tot gravat en VHS i aleshores es van preocupar de
poder digitalitzar-ho. És que esclar, era un doblatge mític aquest.
I... Però això, no, ara parlant així en plata, no estava gravat en lloc, vull dir, no estava guardat.
Doncs ho desconec. El que sí que sé és que s'ha trigat molts anys a reivindicar aquesta sèrie, quan al seu dia va ser bé, una revolució. Alguns encara fem servir frases d'aquesta sèrie.
Sincronitzem els nostres rellotges.
Jo el menjar ara del Kubiak, el porto dient 30 anys de la meva vida,
per exemple. Doncs...
No tinc ni idea de què esteu parlant.
No, ja, bom, doncs vostè encara té edat.
Imperdible, Parker Lewis, però això que podíem fer
era una sèrie de TV3, vaja, no sé si ho feia ni TV3, potser era Canal 33 aleshores que ho feia, perquè no recordo exactament per on s'emetia, però sí, era una sèrie d'aquestes d'institut. El que passa que no era la típica sèrie d'institut, eren alumnes, com eren aquells que s'estrenaven avui, que has dit, els...
Kids in Crime.
Això, doncs, sense arribar a Kids in Crime, però bueno, però tenien idees...
Era les millors
idees.
Era com un capítol de Bugs Bunny, però amb actors reals i en un institut.
Exacte.
Si algú vol seguir la història ben explicada, no com l'he explicat jo, que vagin a Twitter o X, o com es digui ara, i és en Xerinola17 que ens ho explicava.
Doncs...
És veritat que ara es diu X.
Hem acabat parlant de l'imperdible Parker Lewis, imagina't com està a la tarda. 3 minuts i seran 6:45, ho deixem aquí, però ens quedem amb la idea de la primera sèrie que ha recomanat, o la primera sèrie, la primera estrena, millor dit, que ha recomanat el Pep Prieto, que és The Architect, perquè d'aquí a res, a un parell de minuts, parlarem de sèries. Pep Prieto, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I parlem de pisos, no de sèries.
He pensat, mira, així m'he de quedar.
No, segon dia d'estiu.
Segon dia, estem bé.
Imagina't. I ja tinc aquí un ninotet que va donant voltes pel cervell.
I dijous em diràs, has vingut a parlar de pisos.
Les vacances, exacte. I les vacances, m'ho va repetint. I aquí un ninotet que em va repetint. I les vacances, quan? De moment, els pisos. Pep, gràcies, fins dijous.
Fins dijous.
Pausa, venim.
RAC 1.
Sí,
sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Hola, sóc el Ramon de Gerb i porto a Plus Fresc la tomata de pera, la tomata de branca i el préssic groc.
Sóc el Joan Boix i jo, de la meva finca d'Albesa, porto nectarines, paraguais i préssic vermell.
Sóc el Josep, de l'Horta de Lleida, i jo porto els carabassos a Plus Fresc.
Cada dia, els nostres pagesos arriben a Plus Fresc amb el bo i millor de la seva producció. I en menys de 24 hores, ho tens al teu supermercat Plus Fresc perquè gaudeixis del sabor de la nostra terra. Per això, comprant a Plus Fresc, compres futur per al nostre territori. I tu, què compres? Plus Fresc, el súper que t'estima.
Quant creus que et pot costar el teu nou Ford? Doncs amb Ford Multiopció, la meitat! Sí, sí, la meitat! Només a Ford Romacar. Aprofita ara liquidacions irrepetibles en vehicles quilòmetre zero i nous. Troba el teu nou Ford a Romacar, a Barcelona i al Baix Llobregat. RomacarABS.com. Romacar, l'únic concessionari de Catalunya amb 4 premis a l'excel·lència de satisfacció al client. Barnavagen, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs l'Audi d'ocasió dels teus somnis. I si el teu Audi necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Barnavagen, filial de Volkswagen Group Retail Spain, a passeig de la Vall d'Hebron 101.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Darrere d'una gran empresa hi ha una gran idea i un gran magatzem. Lloga el teu magatzem a Blue Space, la xarxa de magatzems més gran d'Espanya. Totes les mires, amb accés les 24 hores, tots els dies de l'any, per tu i el teu equip comercial. Amb servei de recepció de mercaderies i al costat de casa teva, de la teva empresa i dels teus clients. Truca gratis al 900-250-900 i rep un pressupost personalitzat. Blue Space. Com més vius, més espai necessites.
Atrevit. Capaç. 0% emissions. Fins a 610 quilòmetres d'autonomia. 100% Subaru. Així és el nou Solterra, el primer SUV 100% elèctric de Subaru. Tota la seguretat i eficiència per arribar on tu vulguis.
Descobreix-lo al nou concessionari Subaru a Barcelona, al Mugàver 167 i subarubarcelona.es.
Motor Múnich estira la piscina amb els Golden Days fins al 30 de setembre. Ara el teu nou mini elèctric amb un descompte de fins al 20%. Mou't aquest estiu amb el teu mini 100% elèctric, el millor preu de l'any, només a Motor Múnich, Sabadell, Terrassa, Vilanova, Sant Cugat, Manresa i Vic. A més de regal, un cap de setmana d'aventura.
Si ets dels que pensa que s'ha d'esperar mesos per estrenar un Ford Puma híbrid EcoBoost, espera només uns segons fins que acabi aquesta falca i gaudeix de cotxe nou. Perquè amb la xarxa Ford de Catalunya, si el vols, el tens. Comença a gaudir ja del teu Ford Puma híbrid EcoBoost amb entrega immediata i manteniment inclòs per només 12 euros al dia. I ara que ja ho saps, a què esperes? Consulta condicions especials a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
Oferta exclusiva a Ford Covesa fins al 31 de juliol.
Estrena cotxe aquest estiu amb les millors condicions.
Ford Puma per 309 euros al mes.
Ford Focus per 319 euros al mes.
Sense entrada ni quota final.
Les millors ofertes Ford són a
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC1. Tots som u.
Passen 3 minuts de 3 quarts de 6 de la tarda i el que dèiem, ara el que farem és estirar una mica el fil d'una d'aquestes sèries de les quals en parlava el Pep Prieto, com és The Architect, no tant per parlar de la posada en escena ni d'aspectes cinematogràfics, sinó d'una problemàtica que passen els anys, els estius, i no se soluciona, com és l'accés a la vivenda. D'una banda, els governs estudien com frenar els preus, sobretot de lloguer, però la realitat és que continuen pujant. Per exemple, a Barcelona mateix, el lloguer va batre rècords durant el primer trimestre d'aquest any, arribant als 1.087 euros de mitjana. I per parlar de tot plegat, per revisar com tenim aquesta situació, tenim a l'estudi de RAC1 l'Enric Aragonès, que és el portaveu del Sindicat de Llogateres. Enric, com estàs? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
I de l'altra també n'escolta, en aquest cas via telefònica, la Carme Trilla, que és presidenta de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge. Carme, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Si us sembla, a tots dos, començo per exemple per aquí, per l'estudi, Enric, us demano una primera valoració de l'estat de la qüestió, és a dir, pocs mesos després d'aquesta nova llei de l'habitatge que tenim en marxa, com està la situació dels pisos? Barcelona parlava, però també la resta de Catalunya.
Doncs efectivament, com dius, a Barcelona i a tota Catalunya estem en moments de preus rècord. Mai abans els preus de lloguer havien estat tan alts, i aquesta nova llei ens dona algunes eines que han d'ajudar a frenar aquesta pujada i que comencin a baixar, com és la regulació de preus, però és veritat que encara no s'ha posat en marxa. De fet, la llei s'ha aprovat, però cal que s'activin els mecanismes, les zones tenses, també el règim sancionador que caldrà, i per tant hi ha eines que ens han de permetre fer això, però que encara s'han d'activar. D'altra banda, també sabem que aquesta llei per si sola no ens ajudarà a solucionar el problema de l'habitatge, que és molt més profund, perquè el pecat original, en el fons, és que s'ha confiat en el mercat l'habitatge, i això ens sembla incompatible amb la seva garantia com a dret.
Amb això que deia ara, Carme, hem avançat amb alguna cosa, però quins avenços hem fet amb aquesta llei, si és que n'hem fet?
Bé, tal com ell deia, aquesta llei donarà alguns instruments, sobretot en el cas en els llocs on s'apliqui, perquè es declari, com va fer ara la Generalitat, la proposta de declaració de zones, de municipis, de zona tensa, que se'n diu, que és aquella on els preus dels lloguers han pujat per sobre del que ha pujat el cost de la vida, o bé que la proporció del cost que suposa el lloguer respecte del que paguen les famílies, dels ingressos de les famílies, doncs estigui per sota d'un determinat percentatge, no? Això la Generalitat ja ha fet la seva proposta d'àrees tensionades, i llavors en aquestes àrees és on es podrà aplicar aquest tema del control dels lloguers amb una sèrie de mecanismes que preveu la llei. Però, tal com ell deia també, aquest instrument és un instrument més, és un instrument de la política d'habitatge, però clar, n'hi han molts d'altres que s'han d'activar i que no necessàriament pengen d'aquesta llei, sinó que pengen de les polítiques d'habitatge i de les polítiques que puguin fer, doncs, les comunitats autònomes i fins i tot els ajuntaments i l'Estat també, de plans d'habitatge per promoure habitatge de lloguer, per posar més disponibilitat d'habitatges, doncs, a preus controlats, i tot això és una política que no penja necessàriament de la llei, sinó d'una voluntat política pressupostària per part de l'Estat, de les comunitats autònomes i dels ajuntaments, de posar en marxa tota una altra sèrie de mecanismes que ja estan dibuixats. El que cal és activar-los i, sobretot, donar-los molta prioritat i molta celeritat.
Esteu parlant d'àrees tensionades, per la gent que potser no sàpiga ben bé què és això, o que potser s'imagini que només és Barcelona. A Catalunya hi ha diverses àrees tensionades.
Sí, de fet hi havia dos criteris que, diguéssim, dient-ho planerament, és o bé que els lloguers fossin molt alts o bé que haguessin pujat molt, o segurament en molts llocs han passat les dues coses, i amb això s'han declarat 140 municipis on viu més del 80%, o crec que del 85% de la població de Catalunya, i que jo crec que si miréssim de la població llogatera probablement és més del 90%, i per tant hi haurà aquests municipis on s'aplicarà la regulació de preus, que no diu altra cosa que els nous contractes de lloguer no poden superar la renda del contracte anterior. Per tant, amb un contracte nou de lloguer no ens han de poder pujar el preu respecte al contracte que teníem anteriorment. I fins i tot en alguns casos on es tracti d'un gran tenidor i els preus siguin especialment alts, és possible que hi hagi baixades obligatòries i, per tant, el preu del nou contracte hagi de ser inferior al contracte anterior.
Això en una renovació de contracte.
Exacte, això quan signem un contracte nou.
Però si tu vas a buscar un pis i et toca signar per primera vegada el teu contracte, aquí el preu pot ser el que volen.
No, perquè si hi ha hagut un contracte anterior també, i això és molt important.
Ah, és a dir, compta que també el contracte anterior d'aquest mateix llogater.
Exacte, bueno, perquè si no estaríem creant un incentiu molt perillós,
clar,
si et faig fora tu, puc pujar el preu.
Correcte.
Clar, la idea és, no es pot pujar el preu ni amb el mateix llogater ni amb un llogater nou. I aquí és important, i la Generalitat, de fet ja vam tenir una regulació que s'assemblava amb això entre el 2020 i el 2022, I el que és important és que la Generalitat habiliti els mecanismes perquè tu puguis consultar quin era el preu del contracte anterior. Per tant, aquí no es tracta només de declarar les àrees tenses, sinó sobretot, com amb totes les normes, de fer una campanya informativa potent, és a dir, ningú hauria de desconèixer això, de fer una campanya de control també quan això s'apliqui i de sanció a qui se la salti.
Perquè, per exemple, com ho puc saber jo materialment quin era el preu de lloguer del pis que jo agafo de nou? Hi havia un altre llogater, ara hi entro jo, com ho puc saber?
Això l'Incasol... Carme, digues.
Sí, no, Catalunya té un registre de tots els contractes de lloguer que tenen l'obligació de dipositar una fiança en l'Institut Català del Sòl. Sí que hi ha un percentatge petit de pisos que no ho han fet, però la gran majoria dels habitatges tenen la seva fiança dipositada a l'Incasòl, i la informació de l'Incasòl és una informació pública, i per tant, com deia el company, en el moment en què això es posi en marxa, s'haurà de donar la informació del preu que hi havia fins en aquell moment en el contracte de lloguer. Per tant, això no caldrà que tu hagis de fer una cerca, sinó que aquesta informació se t'haurà de donar.
Però això fins ara no es podia saber, no era públic? O ja es
coneix... Sí, és una font pública, però clar, si tu no tens un mecanisme per dir que no te'l poden posar més alt del que era, pues és inútil que sàpigues quin preu era. Mm. És en el moment en què clar. Et diuen, miri, no li poden posar més alt, pues llavors jo haig de saber quin preu era aquest, no? O sigui, que en aquest sentit això ha de quedar totalment lligat. Ara jo el que us voldria... Sí, digues,
no, digues. No, digues, Javi, sisplau.
No, que jo crec que aquesta mesura és una mesura doncs, que tranquil·litza en els llogaters, que sobretot els que tenen por que amb una renovació els facin fora per poder pujar el lloguer, que és la cosa que s'ha fet de vegades, diguem-ne, no? I ara això no passarà perquè no t'han de treure del pis per poder pujar el lloguer perquè tampoc el podran pujar. Però jo crec que s'han de prendre mesures en un sentit que la llei ho apunta, però que no són preceptives, de mirar de baixar-los els preus. No de que no pugin més, sinó de baixar-los. I per mi aquí ha d'entrar un sistema d'estímuls amb els propietaris, de concertació amb els propietaris dels pisos, que a canvi doncs, de millores fiscals, de garanties públiques, del cobrament, etc., s'avinguin o acceptin rebaixar el preu del lloguer. De fet, la llei ja preveu una certa avantatge fiscal per les persones físiques que lloguin per sota del preu de referència que també s'ha d'establir, l'índex de referència dels preus del lloguer, no? Doncs hi ha un cert avantatge fiscal si tu llogues per sota de l'índex de referència. Això s'hauria de potenciar més i s'haurien de trobar mesures que ajudin a fer això, a que tu tinguis interès en anar per sota del preu que tenies fins ara o dels preus que hi havia fins ara, no? Uh-huh. Per rebaixar, justament, per refredar el mercat.
S'ha regulat també la relació amb la immobiliària, és a dir, si aquest pis que jo vull llogar no el faig directament amb el llogater, sinó que vaig a una immobiliària, també s'ha regulat aquests diners que tu pagaves a la immobiliària com a mitjancera, no?, entre una part i l'altra.
Bueno, és que això ja era absolutament absurd. De fet, aquest paper, aparentment d'intermediari, qualsevol persona que viu de lloguer i que ha bregat amb una immobiliària ho sap perfectament. És a dir, les immobiliàries, els agents de la propietat, representen els interessos de la propietat. I ja està. I han de pagar el servei pues, als seus clients, que són els propietaris. A més, fa poc l'IDRA va publicar un nou estudi, una nova enquesta llogatera, on preguntaven justament quin percentatge dels llogaters tenia una immobiliària entremig en el seu contracte, i era el 72%, i el que veiem és que si hi havia una immobiliària pel mig, pujava un 50% la possibilitat que et pugessin el lloguer. És a dir, està clar, ells tenen un encàrrec que és intentar-te treure el màxim preu que et puguin treure, defensar també els interessos de la propietat quan se t'espatlla la caldera, quan necessites que tapin unes humitats o quan tens qualsevol problema amb el pis. I el que era absurd és que a sobre, diguéssim, com diríem planerament, cornut i pagar el beure. Que estaven pagant naltros els representants dels interessos de l'altra part. Per tant, això s'acaba. Ja no hem de pagar aquests honoraris, però també, i ho portem dient des del primer dia i ja ho sabíem abans que s'aprovés la llei, estem veient com estan intentant fer trampes per colar-la.
Això t'anava a preguntar, s'està complint des de les immobiliàries, això?
Volem pensar que la majoria de casos que sí, però no són gens estranys els casos en què no. És a dir, ens estem trobant que posant altres conceptes en el servei, i aquí hem vist amb anuncis que posen que et donen un servei d'assessorament legal, que et fan pagar el servei d'ensenyar-te el pis, hem vist fins i tot que et fan pagar el servei de donar-te una còpia de les claus, que algú m'expliqui com es lloga un pis sense que et donin una còpia de les claus, sí. com per facturar-ho a banda.
Les claus a vegades te les cobren molt cares, eh? Clar, les del portal, aquestes que les has d'agafar tu, te les cobren caretes.
Però clar, estan fent, no?, tots aquests sistemes i aquí en altres...
Emmascarant-te quantitats que abans pagaves d'una manera, te les emmascaran amb altres serveis, ara.
O dient que t'han assessorat a l'hora de trobar un pis, quan és un pis que t'has trobat amb un anunci, i ho sabem, la majoria de vegades la gent que troba pisos de lloguer els està trobant a través de portals, no anant amb una agència que els assessori. És a dir, són serveis que tu no has sol·licitat proactivament. Tu no has anat a demanar un servei, has demanat un pressupost, has triat que et donin aquest servei, has triat amb qui el fas. I per tant, és absurd que intentin camuflar aquests conceptes, i aquí nosaltres hem tret guies específiques. Jo animo qualsevol persona ara mateix que estigui buscant pis i es trobi amb això, que li volen cobrar els honoraris, que consulti les guies que hem tret, perquè hem aconseguit recuperar centenars de casos honoraris que s'havien pagat indegudament, que eren estafes en el fons. De fet, ja abans d'aquesta llei ja estava prohibit que ens cobressin els honoraris quan el propietari era una persona jurídica. Per tant, ja hi estem acostumats a trobar-nos amb aquest tipus de situacions i a plantar-hi cara. I a més, jo crec que aquest canvi trenca un negoci rodó que tenien les immobiliàries, que és, anaven a un propietari i li deien, mira, jo et gestiono el pis, et trobaré el peu que et paguin al màxim el llogater, i a més a tu no et costarà un duro perquè li cobraren el llogater. Clar. Per tant, aquí hi ha un negoci rodó. Vull pensar que hi haurà molts propietaris que s'ho pensaran dues vegades ara, i segurament perdran, no tant com voldríem, però perdran bona part del seu pes i de la centralitat en les relacions de lloguer a les immobiliàries.
Abans la Carme parlava, hem aconseguit, o es vol aconseguir, millor dit, amb aquesta llei...